A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. A La Caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, doncs cada dijous volem que La Caravana sigui també un espai on s'hi troben diferents opinions, un espai plural on cadascú expliqui la seva veritat, la seva visió sobre un tema concret. És evident que s'ha parlat molt d'aquests 5 anys de les famoses lleis de desconnexió que havien de permetre celebrar el referèndum de l'any 2017 a Catalunya sobre la independència, tot plegat just a pocs dies, diumenge vinent, d'una diada on l'independentisme s'hi presenta desunit i haurà de calibrar la seva força de mobilització. És per això que avui encetem aquest mar o muntanya, aquest cara a cara amb dues persones amb visions completament contraposades. Però hi haurà algun punt de trobada? Portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser nosaltres.
Què tal? Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Jordi Orobitg, diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana i, de fet, qui va ser ponent de la llei del referèndum d'autodeterminació i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Molt bona tarda i gràcies per ser nosaltres.
Molt bona tarda.
Pregunta obligada i que comenci qui vulgui, eh? Jo no decideixo ni tan sols això, fixa't. Què van significar aquells 6 i 7 de setembre per la història política de Catalunya d'ara fa 5 anys?
Jordi, comencem, si vols, sense hostilitats. Comença tu.
I... Comencem sense hostilitats, eh?
Bé, jo començaré primer dient que amb tot el respecte per qui, en aquest cas, el meu contrincant, afable contrincant amb aquesta xerrada, crec que puc parlar amb més coneixement de causa perquè en aquell moment era present als plenaris, era diputat, circumstància que, si no m'equivoco, Nacho, no passava en el teu cas. I, home, certament, doncs, em recordo unes jornades molt tenses que en definitiva, es van mostrar dos cares de l'opinió pública, probablement, del nostre país respecte de com s'ha d'afrontar un procés de determinació per part de la ciutadania de quin ha de ser el futur polític, no? I en aquest cas, una voluntat determinada d'una part, representada en aquest cas per les formacions que defensaven aquesta possibilitat, doncs d'obrir mitjançant una interpretació del reglament i mitjançant eines legals, que són aquelles que regeixen la situació, les societats justes i ordenades, com pugui ser la promulgació d'una llei, davant d'altres que van fer tot el possible en el marc de dos dies de record per tota la ciutadania del nostre país, van posar tots els impediments possibles, allò que se'n diu el filibusterisme parlamentari, perquè no es pogués tirar endavant aquesta voluntat d'una part, no? Si més no d'una part, la majoritària en aquell moment en el parlamentari. Jo ho recordo també d'una forma molt trista, perquè més enllà de com pogués anar a esdevenir aquelles dues jornades, aquesta actitud beligerant i, en aquest cas, no, doncs, contrari a que es poguessin desenvolupar aquestes eines, que en definitiva comptaven amb uns mecanismes de control intern, com puguin ser les reconsideracions, i a posteriori, doncs, si calia, no?, concórrer als tribunals adients, doncs, a impugnar aquells actes si s'entenien que no eren correctes, doncs, home, van comportar també unes desqualificacions molt sèries que es van adreçar a la presidenta del Parlament, en aquell moment a Carme Forcadell, i no només a ella a títol institucional, sinó fins i tot, en algun cas, per la condició del seu gènere, no? I això crec que és molt trist, que comporta, doncs, que la nostra societat en tingui un mal record d'aquelles jornades i ho associï més, doncs, a aquesta mala praxi, no?, aquesta trifulca parlamentària, més que allò del que en definitiva preteníem parlar.
En parlarem, del paper de la presidenta del Parlament abans, però, Nacho.
Bé, jo, òbviament, tinc una visió molt diferent de la del Jordi. Per mi van ser unes jornades molt tristes. Jo en aquell moment no era diputat, però sí que era, feia analista en diversos mitjans de comunicació, i jo vaig estar el dia 7, al Parlament, en una tertúlia de Catalunya Ràdio, i jo crec que els dies 6 i 7 de setembre van ser el major o la més gran, el més gran atac contra la democràcia espanyola, o contra la democràcia en general, contra l'estat de dret que ha patit el nostre país des del 23F. Van ser unes jornades en les quals una exigua majoria parlamentària, que no era ni tan sols una majoria social, va intentar ensenyorir-se del Parlament, fent una interpretació absolutament esbiaixada del reglament del Parlament de Catalunya, intentant subvertir l'ordre constitucional i abolir el que és el nostre ordenament democràtic, tant l'Estatut d'Autonomia com la Constitució. Per tant, és, jo crec, una molt mala praxi política, un molt mal record per la democràcia a Catalunya i al conjunt d'Espanya, i des del punt de vista, diguem-ne, de la defensa d'una societat societat democràtica que respecti els drets i llibertats del conjunt de la ciutadania, doncs jo crec que són uns dies per oblidar unes jornades, insisteixo, que van acabar de projectar la idea que Catalunya era una societat fragmentada, fracturada, amb un Parlament mig buit, amb un Parlament en el qual els partits separatistes van romandre asseguts als seus escons, però en canvi els partits constitucionalistes vam haver de sortir, o els que eren diputats en aquell moment van haver de sortir del Parlament, perquè estaven veient com es trepitjaven els seus drets parlamentaris, els seus drets com a representants de la ciutadania de Catalunya, i per tant jo crec que ningú hauria d'estar orgullós del que va passar aquells dies, insisteixo que van ser d'infaust record per la democràcia a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
Per cert, puc fer una puntualització?
Sí, tant.
De fet, els partits, per dir-ho entre cometes, unionistes, van abandonar el plenari perquè van voler abandonar el plenari. Van fer una cosa que en termes de cortesia parlamentària és bastant lletja, perquè és estar present durant tot el debat, intentant entorpir-lo, i en el moment de prendre de les decisions...
Us faré una mica d'advocat del diable, i ho faré a tots dos, eh? Però Esquerra ho ha fet al Congrés dels Diputats.
Esquerra ho haurà fet, però no és determinant ni la matèria, perquè no tenia la transcendència, probablement, segur que no tenia la transcendència d'aquest tipus, i en aquest cas enteníem que podria existir doncs un supòsit habilitant que no es donava en aquest cas. És el que dic, el que no pots fer és romandre des del punt de vista de la praxi parlamentària. Entenc, no pots estar tot el debat i entorpir-lo de forma contínua, perseverant en tota mena de mecanismes per interrompre, en aquest cas, el debat d'una qüestió que es plantejava, que es va plantejar pels debats adients, perquè el seu dia es va proposar la constitució d'una ponència conjunta per la redacció d'aquesta llei. Aquests partits, legítimament, des del seu punt de vista, no van voler participar-hi. A posteriori van impugnar aquesta constitució, aquesta ponència, però no es pot retreure que els grups que promovien aquestes lleis no haguessin, com a mínim, intentat utilitzar els canals adients. En aquest cas, s'intervé el debat, a l'hora de la votació es marxa, des del nostre punt de vista, això, i més per la transcendència. Jo considero que si ells entenien que aquestes lleis no havien de prosperar, a la dient era quedar-se i manifestar, expressar aquest vot. No? Però, insisteixo, és legítim, però ho qüestiono des del punt de vista de la praxi parlamentària.
Jo encara no havia coincidit en cap estudi amb Nacho Martín Blanco, de fet, amb cap dels dos, eh? Però sí que l'he escoltat molt parlar sobre política, l'he escoltat molt, fins i tot, ser crític amb el seu propi partit. Per tant, deixa'm que t'ho pregunti, Nacho. Ciutadans, aleshores, va practicar objectivament el filibusterisme parlamentari?
Bé, jo crec que, més enllà que això és molt opinable i cadascú pot veure, diguem-ne, els recursos parlamentaris que cadascú té per defensar les seves posicions d'una manera crítica o d'una manera més aviat comprensiva. I jo, des del punt de vista del que en aquell moment s'estava despatxant al Parlament de Catalunya, que era una qüestió molt transcendent, com diu el Jordi, doncs jo crec que era absolutament una exigència democràtica el fet d'intentar impedir de totes les maneres que aquelles lleis que suposaven, insisteixo, un atac frontal contra el nostre ordre democràtic, contra el nostre estat de dret, contra, en definitiva, els drets i llibertats del conjunt dels ciutadans de Catalunya i de la resta d'Espanya, era imprescindible que nosaltres parlamentàriament féssim per manera per evitar que aquelles lleis tiressin endavant. Érem conscients que parlamentàriament els partits separatistes tenien una majoria, per bé que no es correspongués amb una majoria social, era una majoria parlamentària, i érem conscients que això era difícil d'aturar. Però consideram que era imprescindible palesar davant de la ciutadania de Catalunya, que aquells dies va seguir amb molta atenció el que succeïa al Parlament de Catalunya, palesar el que era un evident atropellament de drets i llibertats. I com ho havíem de fer? Doncs presentant totes les instàncies, totes les reconsideracions, totes les traves parlamentàries que poguéssim al fet que tirés endavant aquestes lleis.
I d'alguna manera, Nacho, també interrompint cada dos per tres el ple.
Clar, però fixa't una cosa, és que el parlamentarisme té molt, lògicament, la democràcia és un règim d'opinió pública. I, per tant, el parlamentarisme té molt de teatralització i de fer patent davant de la ciutadania, de l'opinió pública, quines són les posicions que s'estan dirimint en una determinada cambra parlamentària. Després hi ha els recursos en un estat democràtic de dret, lògicament els tribunals, perquè, encara que alguns moltes vegades no ho acceptin, les lleis estan subjectes, lògicament, els legisladors estem subjectes al principi de legalitat. Per tant, més enllà del que diguin els tribunals, políticament, parlamentàriament, era imprescindible fer palès un malestar, un descontentament d'una part de la ciutadania que representàvem en aquella ocasió els partits constitucionalistes, deia el Jordi, unionistes, en tot cas que cadascú li digui com consideri, els partits que defensàvem aquell dia l'Estatut d'Autonomia, la Constitució, l'Estat Democràtic de Dret, havíem de palesar d'alguna manera la nostra disconformitat amb aquella manera de fer les coses, sobretot perquè hi ha un element que és previ, del qual no n'havíem parlat. Hi havia fins a 5 advertiments del Tribunal Constitucional que aquelles lleis o que aquell procés que havia anat avançant des de l'aprovació al gener del 2013 d'una declaració parlamentària en la qual es parlava de Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà, cosa que contravenia de forma evident el nostre ordenament constitucional, l'Estatut i la Constitució espanyola, doncs aquells advertiments del Tribunal Constitucional ja havien fet bastant palès que l'aprovació d'aquelles lleis doncs era difícilment encabible dintre de l'ordenament jurídic. Per tant, nosaltres defensàvem una democràcia pluralista, una democràcia liberal, que el que no era per nosaltres acceptable era aquella interpretació populista o popularista de dir nosaltres tenim un mandat del poble, que ni tan sols hi havia una majoria social...
Podré parlar, eh?
Podràs.
Ni tan sols hi havia una majoria social que donés suport a aquella majoria parlamentària, i recordo que aquella majoria parlamentària exigua, com he dit abans, no era prou ni per reformar l'Estatut d'Autonomia ni per fer una llei electoral catalana, per tant, per fer unes lleis que havien de ser el primer pas cap a una república catalana separada de la resta d'Espanya, jo crec que és evident que la lògica, el sentit comú, diu que aquella majoria parlamentària no podia fer, s'estava extralimitant amb el que feia.
Per tant, aquella majoria parlamentària, amb aquelles lleis, no declarava la independència de Catalunya. Aquella majoria parlamentària amb aquelles lleis el que posava era posar al servei de la ciutadania de Catalunya decidir si Catalunya havia de ser un estat independent. Els plens del 6 i 7 de setembre no van comportar que es derogués la Constitució espanyola, no es van comportar que es derogués cap llei. El que sí es feia era emparar, en aquest cas, el dret a l'autodeterminació, que està incorporat a l'ordenament jurídic espanyol. La pròpia Constitució espanyola preveu que els tractats internacionals subscrits per l'Estat d'Espanya s'incorporen al seu ordenament jurídic i prevalen sobre les lleis pròpies del país. En aquest cas, doncs, existeix un pacte de drets civils i polítics, en aquest cas, de l'Organització de les Nacions Unides, subscrit per l'Estat espanyol, que preveu el dret a l'autodeterminació, i és cert que hi ha resolucions de la ONU que, per certs interessos d'estats que no volen aquests moviments, en aquest cas, de reclamació de sobirania, no?, de pobles en el seu interior, han promogut una interpretació d'aquest pacte o l'apartat d'aquest pacte en el sentit de que això només va pels estats que aquelles comunitats que es volen desprendre d'estats colonials, però també és cert que hi ha resolucions de la Cort Internacional de Justícia que diuen que cap declaració d'independència es pot considerar il·legal, com ha passat en un estat proper, doncs en aquest cas en el continent europeu, no? Per tant, davant d'aquesta discrepància jurídica hi ha una realitat empírica i demoscòpica, que és que el 80% de la ciutadania del nostre país està disposada, accepta que el futur polític del mateix es dirimeixi, en aquest cas, mitjançant un referèndum, una votació, i el que és més important, no només estan disposats a que es decideixi d'aquesta manera, sinó que, a més, estan disposats a acceptar el resultat.
Si em permeteu, una disculpa, i segueixo explicant coses, la disculpa és que veureu que m'hi refereixo amb ells com a Jordi i Nacho. Jo ja sé que són diputats del Parlament de Catalunya i ens hem de referir com a senyor Orovitz i senyor Martín Blanco, però sí que és veritat que sóc dels que creu que si volem apropar la política a la gent, doncs fem-ho i practiquem-ho, no? Ens explicava el Jordi, molt bé, de fet, com a ponent, el per què i el que diuen aquestes lleis, eh? Si som fidels a la història, subjectivament, objectivament, perdó, si som fidels a la història, el referèndum mai va ser reconegut per l'Estat espanyol i la llei de transitorietat jurídica mai es va aplicar, tot i que guanyés el sí. Per tant, de què va servir tot plegat?
Bé, la nostra obligació en aquest cas com a legisladors era atendre el mandat que vam rebre. Jo escolto els raonaments d'en Nacho i em poden semblar molt lògics des del seu punt de vista. Jo l'entenc molt bé, en Nacho, el que diu, no? Els dos tenim coneixements jurídics i, per tant, allò que diu, des del punt de vista, s'atén veritablement a la realitat que ells interpreten. però com tota la vida les normes són interpretables, i nosaltres enteníem, o i seguim entenent, no?, que prevalen uns principis generals, com he dit abans, no?, els que són universalment reconeguts, que són aquells que esdevenen dels tractats internacionals, que preveuen la possibilitat de que aquest dret a l'autodeterminació es pugui produir. I també som conscients, o tots n'hauríem de ser, que el marc legal i constitucional en el que ens movem, precisament el que va fer va ser establir uns mecanismes de control que impossibilitaven que les minories demogràfiques i polítiques, com pugui ser el poble de Catalunya, poguessin mai assolir els mecanismes de modificació de les normes, com pugui ser la Constitució espanyola i altres, per poder vehicular una demanda d'autodeterminació o d'un referèndum. Un estat plenament democràtic, atenent aquesta demanda social, hauria de vehicular doncs, els mecanismes que facin possible que aquests conflictes, perquè no han de ser conflictes de baixa intensitat, perquè aquí no ha existit mai la violència ni s'ha promogut mai, doncs es puguin dirimir pels mecanismes democràtics que internacionalment estan homologats, que aquests són com són les consultes ciutadanes, els referèndums, i així ens hem trobat, per exemple, amb una, per exemple, al Canadà, i ens hem trobat també al Regne Unit, en aquest cas, quan es va promoure el darrer referèndum d'independència per la independència d'Escòcia. L'estat espanyol, lamentablement, no té aquesta voluntat ni aquesta determinació. I, per tant, els 6 i 7 es van produir l'aprovació d'unes lleis que obeïen a un programa electoral que va servir perquè aquelles formacions polítiques, les que promovien la possibilitat de la independència de Catalunya, tinguessin una majoria en el Parlament de Catalunya. D'acord? Per tant, el problema és d'arrel. La democràcia espanyola vol semblar molt democràtica en els seus plantejaments perquè permet que ens puguem presentar amb la idea d'en 18 mesos fer la independència, ens deixa guanyar unes eleccions, però a l'hora de fer realitat aquest mandat democràtic posa tots els impediments possibles.
Nacho, ara deixo que contestis al Jordi, ja somriu, però abans, et deixem preguntar-te, perquè el Jordi em deia, jo entenc molt el raonament des del punt de vista de la interpretació jurídica de Nacho Martín Blanco, i ho dic perquè jo ho desconec, si suposéssim que algun dia hi ha un consens al Congrés espanyol per reformular la Constitució espanyola i, per tant, que hi càpiga un referèndum d'autodeterminació per Catalunya, Ciutadans ho respecta?
És un futurible improbable, però jo crec que és important el següent. No hi ha cap estat democràtic de dret del món que reconegui o que prevegi a la seva Constitució el dret d'autodeterminació de les seves parts integrants. Cap, absolutament cap. I, per tant, a mi m'agradaria desenvolupar una mica aquest argument, perquè...
I com ho ha fet Escòcia?
Crec que és, ara ho explico molt ràpidament. El Regne Unit, que és un país amb una realitat constitucional ben curiosa, alguns diuen que no té Constitució, evidentment que sí que té Constitució, el que no té és una Constitució codificada, però, òbviament, té una Constitució. El Regne Unit preval un principi que és el principi de sobirania parlamentària. El Regne Unit, el Parlament de Westminster, per tant, el Parlament Nacional, que seria equivalent al Congrés de Diputats, pot prendre decisions sobiranes en qualsevol moment, precisament perquè no hi ha aquesta limitació constitucional d'un text codificat que et digui que hi ha uns límits, com per exemple la integritat territorial. Això és una cosa excepcional al món, perquè Itàlia, Alemanya, Estats Units, França, Espanya, la immensa majoria de països democràtics del món tenen a la seva Constitució un principi com és el de la indissolubilitat del territori, la qual cosa és lògica. Quan hi ha una comunitat humana, quan hi ha una comunitat de ciutadans lliures i iguals, com és el cas d'Espanya o altres països com França, Itàlia, Alemanya o els que he dit, o Estats Units, és evident que el legislador, aquells que representem o que representen el conjunt de la ciutadania, han de fer per manera perquè aquesta comunitat pervisqui en el temps. I és una cosa absolutament lògica i raonable. Per això és normal que cap constitució democràtica del món, tampoc la canadenca, que conec bé el cas, reconegui el dret d'autodeterminació de les seves parts integrants. Efectivament, el dret d'autodeterminació és un dret reconegut pel dret internacional i en diverses resolucions queda clar, tant la 15-14 com la 26-25 de Nacions Unides, que aquest dret està reconegut a aquelles realitats on hi hagi una opressió colonial o una ocupació militar, o allà on hi hagi una vulneració sistemàtica dels drets humans. És evident que jo crec que qualsevol ciutadà que ens estigui escoltant reconeixerà que a Catalunya no hi ha ni una opressió colonial, llevat d'interpretacions surrealistes, per no dir distòpiques, no hi ha una opressió colonial, no hi ha una opressió militar i no hi ha una vulneració sistemàtica dels nostres drets fonamentals pel fet de ser catalans. Per tant, Catalunya no és subjecte al dret d'autodeterminació. Catalunya és una, té una cosa que és molt important, que és el dret a l'autonomia, que reconeix la nostra Constitució, i és una cosa que moltes vegades es menysté, però que és una cosa prou important. El cas del Canadà, per exemple, parlaves del Regne Unit, Escòcia es va decidir, ho decideix al Parlament de Westminster, que hi hagués un referèndum d'autodeterminació, referèndum de secessió més que d'autodeterminació, per Escòcia. I el cas del Canadà és molt curiós perquè n'hi va haver dos de referèndums. Un al 80, al 1980, i un altre al 1995, que no van ser estrictament referèndums d'autodeterminació. Òbviament, les preguntes, a més, eren molt, molt confuses, molt, molt alambicades, molt, molt complicades, molt complexes, i això va derivar precisament en la petició al Tribunal Suprem canadenc, que és l'equivalent del Tribunal Constitucional, per part del Partit Liberal canadenc, d'un dictamen per saber si el Quebec tenia dret a secessió. I la resposta del Tribunal Suprem canadenc, del Constitucional canadenc, va ser absolutament rotunda. Va dir no, de cap de les maneres, ni d'acord amb el dret intern, ni d'acord amb el dret internacional, el Quebec té dret a autodeterminació.
Això ho has deixat, però és que ens queden 10 minuts.
Això va donar lloc a la llei de la claredat, i la llei de la claredat establia precisament això. Jo recordo perfectament l'Estefan...
Per això, si em permets, Nacho, si puc interrompre, però veus, hi ha hagut un estat que amb una conjuntura determinada, en aquest cas, amb un ampli sector de la seva societat, amb una demanda de poder-se autodeterminar, i tot i que la seva màxima cort de justícia digui que no existia aquest dret, va tenir la cintura de vehicular una llei,
Jordi,
va vehicular una llei que feia possible que existís aquest dret.
No, al contrari, Jordi, és el contrari. La llei de claredat, el que fa, i a mi això m'ho va explicar personalment el senyor Stéphane Dion, ministre de Relacions Intergovernamentals del Canadà i autor intel·lectual de la llei de claredat, que és la que posa negre sobre blanc el que havia dit el Tribunal Suprem canadenc, que el que diu és que aquella llei, el senyor Stéphane Dion ho ha dit obertament en moltes ocasions, i ens ho va dir també en una ocasió de forma més en petit comitè, aquella llei és l'equivalent a l'article 2 de la Constitució espanyola, que blinda la indissolubilitat de la nació espanyola, la qual cosa és absolutament lògica. I aquella llei el que diu és que, des del punt de vista democràtic, el Quebec no té dret a autodeterminació.
Ara bé,
hi pot haver una negociació parlamentària després d'acreditar una majoria qualificada. Hi ha una quantitat de circumstàncies que podrien habilitar un possible referèndum de secessió, però tenint en compte una cosa, que a mi no m'agrada gens, però en tot cas s'ha de dir tot. De la mateixa manera que el Canadà, d'acord amb el que diu la llei de claredat canadenca, no és indivisible, tampoc no ho és el Quebec. I a mi això és una cosa que personalment em sembla que és un desastre, un desori per una societat, per una comunitat humana,
cert,
com és Catalunya o el conjunt
d'Espanya. El que és cert, que a l'empara de la llei de claredat sí que es pot promoure un referèndum d'independència al Quebec.
No se n'ha fet cap.
Emparant-se amb els paràmetres que estableix la llei, seria factible, i en aquest cas, doncs, jo és el que et dic, aquí hem de pensar una cosa. Ens agafem els legalismes, que és factible, i tothom ho pot fer, i partint del principi que la llei és interpretable, no? O fem allò pel que suposadament som representants públics, que és atendre a la demanda de la ciutadania. Com he dit abans, hi ha un resultat irrefutable, indiscutible, perquè jo crec que no l'heu sortit mai a discutir amb un faristol, que és que demoscòpicament la ciutadania d'aquest país, voti a qui voti, amb un grau elevadíssim, entén que la resolució d'aquesta situació s'ha de plantejar mitjançant un referèndum. I la nostra obligació, entenc...
Això quan ha quedat acreditat? Aquest 80%?
De forma reiterada, al llarg del temps, i de forma indiscutible per qualsevol ens que es dediqui a la demoscòpia.
Jordi,
públic o privat.
No et diré mai una cosa que pretengui posar en dubte el que tu dius, però és evident que aquest 80%, alguns podem acreditar de forma fefaent, que és fantasmagòric. No hi ha cap enquesta, potser n'hi ha alguna dels anys 90, jo què sé, o de principis dels 2000, però que acrediti aquest suposat 80% espectral del qual constantment, ara últimament una mica menys, però durant molts anys els partits separatistes estar apel·lant aquest 80%.
Quin problema tenim, doncs? Doncs preguntem. Preguntem quin és el problema. No, és que, clar...
Però preguntar què i aquí. Preguntar què i aquí.
Evidentment, a tota la ciutadania de Catalunya, que està en disposició i amb edat de poder...
Qui determina?
El Parlament de Catalunya ho ha de fer.
Clar, però és que hem de ser conscients que vivim en un entorn, una realitat plural i complexa. Per tant, amb la Constitució espanyola, que és la nostra norma de convivència suprema, com la tenen a tots els països...
Que no tenim la capacitat amb les nostres majories per modificar, perquè pugui acollir la nostra demanda democràtica...
Però és que, Jordi, hem d'admetre, com tampoc no la té la província de Barcelona envers el que diu el Parlament de Catalunya, hem d'admetre...
Jordi,
hem d'admetre que la realitat política és sempre complexa.
Sé que Tabàrnia ha escollit com a presidenta... presentar Ayuso. Però...
Està molt bé, però jo no...
La província de Barcelona no té ànim d'independitzar-se.
Avui el vídeo circula a les xarxes.
Jo, Jordi, amb això no hi entro. Jo el que dic és que la realitat és molt complexa. El que no podem fer és pretendre que una part de la societat, una part d'una comunitat política com és Espanya, pot decidir sobre el tot. I en aquest sentit...
Estem decidint sobre el tot. Estem decidint sobre una part.
Sobre la integritat territorial d'Espanya s'està intentant decidir quan es pretén escindir Catalunya de la resta d'Espanya.
A nivell internacional no coneixeràs de cap referèndum d'independència en el que decideixi l'estat sobre el que unes patents s'assassinar.
És que no coneixeré cap cas d'un estat democràtic de dret que admeti o que permeti la secessió d'una part del seu...
Abans n'hem parlat de dos.
No constitucionalment.
El referèndum d'Escòcia votava només els escocesos.
Tu mira la resposta que va donar el Tribunal Constitucional alemany sobre la secessió de Baviera, que va dir que no s'ajustava a la Constitució. I és que és una cosa del tot lògica.
És que això és lògic, perquè els estats es defensen entre estats.
Lògicament. No vull parlar, de tota manera, només de lleis. És que et diré més. La immensa majoria dels catalans, i aquí sí que podem agafar les dades amb absoluta naturalitat, les dades del mateix CEO, se senten tant catalans com espanyols. Per tant, a la immensa majoria dels catalans, en alguna mesura, ens importa, a alguns molt, a d'altres menys, però també ens importa el que passi en el conjunt d'Espanya, el que passi a la resta dels espanyols. I, per tant, aquesta idea de sentiment, de lligams, de germanor, en termes intel·lectuals, morals, econòmics, culturals, de tot...
M'estàs dient que val més l'opinió i el vot d'una persona que sent catalana i espanyola que una que només sent catalana.
No,
aquesta no té dret a expressar políticament la seva voluntat.
No, jo crec que ho fem sistemàticament amb eleccions de tota mena, Jordi. Els catalans, separatistes o no, ens expressem
en eleccions municipals, autonòmiques... Un 52% dels electors d'aquest país a les darreres eleccions al Parlament es van mostrar favorables a aquells partits que propugnen la independència de Catalunya.
Et diré un 52% d'un 53% dels catalans, un 25% dels catalans...
Tu saps que en termes polítics el que val són els vots, no els censos.
Per decisions importants, compta, perquè les majories qualificades es van inventar per alguna cosa. Per evitar que es prenguessin decisions determinants, decisions importants, decisions fonamentals per l'esdevenidor d'una societat, amb majories que no siguin prou sòlides. I, per tant, jo confio molt en la democràcia liberal i en l'estat democràtic de dret. I des d'aquest punt de vista crec que és important reconèixer la importància dels límits al que alguns autors liberals han anomenat la democràcia irrestricta. Jo crec que és important que hi hagi uns límits a la capacitat que tenen els governants per fer el que vulguin, perquè els governants, en aquell moment, els partits que governaven Catalunya, no estan per sobre de la llei, no estan per sobre dels ciutadans, sinó que són ciutadans sotmesos, lògicament, com la resta, al principi de legalitat.
Jo sabia que entraríem una mica en aquest joc de l'ou o la gallina, que va ser primer, ho dic perquè és evident que un manté la postura que preval el que vulgui la societat, l'altre manté la postura que preval la llei.
Si em permets, només m'incís. A dia d'avui tenim un estatut de Catalunya que no obeeix a la voluntat del poble de Catalunya. Tenim un estatut que obeeix a la voluntat d'uns jutges. Això m'agradaria ser si en Nacho s'ho qüestiona des del punt de vista democràtic.
Jo et dic una...
Tens un minut, Nacho, que us vull preguntar una cosa.
Absolutament tots els estats democràtics de dret del món estan sotmesos al principi de la legalitat. Totes les decisions de les cambres legislatives ho estan. A Espanya, Estats Units, a França, Alemanya, Itàlia, lògicament una democràcia sana i normal, les decisions del legislador estan sotmeses al que diguin els tribunals, perquè si no això seria un tipus de democràcia prèvia al que va sorgir de l'Europa de mitjans del segle XX, que és una Europa basada en la democràcia liberal i basada en el principi...
Sembla bé que el nostre estatut no l'hagin decidit els ciutadans de Catalunya.
A mi em sembla bé l'actual estat democràtic de dret, que ens diu que l'estatut d'autonomia està previst que s'aprovi al Parlament, que pugui ser sotmès o que hagi de ser sotmès al referèndum de la ciutadania, que hagi estat aprovat també per les Corts i que, lògicament, com tota llei democràtica, estigui sotmès al principi de la legalitat per saber si aquella llei s'adiu realment a la Constitució. És... Pura democràcia constitucional, insisteixo, el mateix principi
dels jutges sobre el del poble. Ja està.
El que no pot ser és que una part del poble decideixi coses contra la llei.
Ens atava aquesta secció del Maro Muntanya dient dues coses. La primera, que som a les portes de l'11 de setembre, i la segona, aviam si us feia posar d'acord amb alguna cosa. Em deixeu un puntet de mala llet?
Vale.
Ja anireu a aquesta manifestació l'11 de setembre?
Això és mala llet amb el Jordi. Això és mala llet amb el Jordi.
Però
jo...
quina manifestació vols dir? La que convoca aquí?
La manifestació que cada any es fa per l'11 de setembre i que convoca l'ANC i Unió Cultural.
Bueno, jo, com a representant d'Esquerra, sempre hem anat a totes aquelles manifestacions. Quina voluntat és sempre avançar amb l'objectiu de la independència del nostre país. de salvaguardar els drets de tots els seus ciutadans i, per tant, a totes les manifestacions que tinguin aquest esperit, lògicament ens hi poden esperar.
Ciutadans anirà a l'ofrena floral?
No, fa molts anys que el separatisme ha segrestat una festa...
Per què
que...
Ciutadans sempre parla de separatisme i no d'independentisme?
Bé, segurament sigui una qüestió semàntica que pot ser rellevant per alguns, però en tot cas, a mi, diguem-ne, l'independentisme vol donar una sensació d'una paraula amb connotacions positives i és evident que per nosaltres la separació de Catalunya de la resta d'Espanya té connotacions profundament negatives. Per això fem servir aquest terme. Ara, tampoc no m'escarrassaré i si hem de dir independentisme, també ho faig.
Fes-vos perquè... la punyeta, com a representants
polítics. No, m'agrada, ja està molt bé. Però ja et dic, jo crec que és evident que l'11 de setembre no és un dia que representi el conjunt de la ciutadania. Aquestes manifestacions sempre han estat excloents, el que passa que alguns ho han descobert ara.
Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Gràcies, Jordi Orobitg, diputat d'Esquerra al Parlament i, de fet, qui va ser ponent d'aquestes lleis de transitorietat jurídica. Moltíssimes gràcies a tots dos per voler jugar amb nosaltres aquest Maro Muntanya. De fet, aquest primer Maro Muntanya, que ha estat molt interessant. Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Nosaltres us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa. De seguida tornem a les 4 i parlem de teatre. A la caravana, queda-t'hi amb nosaltres. Fins ara.